En la primera part del programa hem parlat de la història de l'escultura, del paper que reserva a les dones en aquestes escultures, ja ho sentíem, nimfes, etc. I ara sortim al carrer gràcies a Esther Plana. Benvinguda, Esther.
Ben trobada, gràcies.
Doncs escolta'm, les referències de dones en escultures o noms de carrer ja sabem que són poques. Més enllà del per què, no és just que sigui així, per què és necessari revertir aquesta tendència? Em sembla que has parlat amb dones que ens ho deixen bastant clar.
Doncs sí. Sobretot és necessari perquè es tracta de construir un relat que tothom pot veure cada dia, a través de les escultures o els noms de carrers, i escrivim la història que volem recordar. És per això que aquesta setmana n'he volgut parlar precisament amb dues historiadores que han estudiat aquesta presència de les dones en l'espai públic. Són la Isabel Segura i la Marta Selva. Selva explicava així la importància de l'espai públic.
Són uns llocs que per la seva transitabilitat, és a dir, pel fet que tothom els passeja, els viu, els anomena, etc., evidentment el fet que en aquest espai públic hi hagi referències al que fa, al que ha estat l'aportació de les dones, doncs és un fet innegablement que contribueix a la seva visibilitat. El problema està en com es construeix aquesta visibilitat. Si es construeix des de lo excepcional, és a dir, la dona o les dones.
Sentíem a la Marta Selva, historiadora. És cert que en els darrers anys, sobretot pel que fa al nomenclàtor dels carrers o als edificis públics, hi ha certa voluntat d'aconseguir la paritat. Es comencen a posar les piles als ajuntaments. Els ens locals comencen a tenir certa sensibilitat, però clar, ja sabem que costa tot.
Sí, exacte, però el problema més aviat és a on posem el focus i qui queda fora i oblidat de la història. Per exemple, he estat indagant amb la presència de noms de dona als nostres carrers. Evidentment, de noms de dones n'hi ha menys que d'homes. A més, moltes són Mare de Déus o santes. I les que resten sempre acaben sent les mateixes. Encapçalen la llista, per exemple, Mercè Rodoreda, Montserrat Roig, Maria Aurèlia Campmany, Margarida Xirgol o l'Anglada.
Estava pensant que, a més, som una mica pesats, perquè sempre són les mateixes. És com si no n'hi haguessin més. I, a part, sempre són dones de cultura.
Exacte.
De cultura, el que es coneix com literatura, arts...
Exactament.
Perquè és el que fem les noies, no?
Sí,
posar-nos llacets i escriure novel·les.
Doncs seria això, eh? I a més, posem el foco només en aquestes, que està bé reivindicar-les perquè van ser doncs, molt importants, però sempre posem aquests noms. Això també passa amb les estàtues. Posem l'exemple a la ciutat de Barcelona, on el patrimoni artístic en aquest sentit és ampli. Més enllà de la quantitat, quines dones reals s'hi representen? Això és el que em va contestar Isabel Segura.
Hi ha, diguem-ne, representacions de dones creadores, algunes, a l'Espai Públic de Barcelona, com la Pepita Teixidor, que té una escultura creada per col·legues. Hi ha també una escultura, tot i que no és la cara, de la Raquel Meyer, al paral·lel de la ciutat de Barcelona. Si no recordo malament, hi ha una escultura perduda, diríem, per la muntanya de Montjuïc, de la Carmen Amaya, tot i que té una font, però en general hi ha poquíssima representació.
Les hem d'anar buscant de mala manera, perquè mira que camino per Montjuïc i aquesta de la Maya no l'he vista.
No l'havies trobat, eh?
Doncs escolta, per tant, a banda d'augmentar en quantitat i qualitat aquesta representació femenina a l'espai públic, també caldria aplicar-hi un criteri diferent, no?
Cal diversificar els referents. Escolta el que m'explicava Marta Selva.
Si ara busquéssim referents científics, no? Doncs un paper, una biografia, un personatge com la Carmina Virgili, geòloga, però la Carmina Virgili, entre altres coses, sempre va fer una cosa fonamental i va ser associar-se amb altres dones i acabar constituint una associació que és l'Associació de Dones Científiques, que es diu AMIC. És fonamental, és el que li va donar també una mica la seva projecció comunitària dins de la pròpia comunitat científica i també dins del que és la transcendència en l'àmbit de la societat a Catalunya.
O sigui, que el que podríem dir pràcticament és que quan tu vols tenir certa transcendència i ets dona, te l'has de fabricar tu mateixa?
Seria una mica així, sí.
D'acord.
Fixa't,
no és família meva, per cert, la Carmina Virgili?
No, que coneguem no, Fixa't, Montse, que aquí Marta Selva m'apuntava un parell de coses interessants. D'una banda, una dona científica, per tant, cal posar en valor i donar referents de la presència de la dona en tots els camps. I de l'altra, potser també caldria canviar el criteri a l'hora d'assenyalar només a una figura en concret i no a l'equip que la va acompanyar.
Però clar, també m'imagino que això afecta la representació masculina.
També.
També trobem, per exemple, moltes estàtues o noms d'homes en els nostres carrers, eh? Roger de Llúria, tots aquests homes importants sempre, i en batalles on no s'ha tingut en compte aquest criteri que dius.
Doncs sí, això és totalment cert. Però en aquest cas afecta més a la representació femenina, diguéssim, estem parlant de l'espai públic, eh? Perquè històricament les aportacions de les dones sempre han estat més a través del treball en xarxa.
No hi ha aquest reconeixement d'aquesta altra manera de fer, d'aquestes altres estratègies que, degut sobretot a la impossibilitat de participar de forma regular i normalitzada en àmbits, diguem-ne, més institucionals i més, diguem-ne, estandarditzats, doncs trobaven escenaris alternatius o, el que podríem dir, excèntrics al que era l'espai, diguem-ne, hegemònic sobre els debats en relació, repeteixo, a tots els àmbits de la vida cultural, científica, política i social.
Queda clar que, en aquest sentit, les dones, a l'hora de ser recordades en aquesta representació a l'espai públic, sempre hi tenen les de perdre, una mica.
Perquè hem treballat en grup, no? És el que deies.
Seria
com treballem
això.
En grup i no hi ha algú que ressalti per sobre de les altres...
Clar, queda més fora. O sigui, ja som invisibles de mena, doncs encara més, no? Per això ens afecta més aquest tipus d'assenyalar només a una persona.
Per tant, com dèiem abans, caldria canviar els criteris de selecció a l'hora de construir aquest relat històric
sí.
i plasmar-lo en el nostre espai públic. Això queda clar, m'ho apunto, però
queda
creus que
claríssim.
Farem alguna cosa?
Doncs mira, per fer-ho, les dues historiadores insisteixen en la necessitat de fer un treball de recuperació històrica de moviments protagonitzats per dones. Isabel Segura me'n va anomenar uns quants.
Tot el moviment de dones que treballen l'estat i que es neguen a ser excloses de participar en aquest món del treball. Hi ha activitats importantíssimes que és el rebombori del pa, és tota una revolta que inicien les dones a final del segle XIX contra l'encariment del preu del pa, el que vol dir per millorar les condicions de vida. I això passa molt pocs mesos abans de la Revolució Francesa i són dones les que inicien aquest moviment. Però n'hi ha molts, ja, hi ha molts moviments d'aquest tipus. Jo crec que el que cal un esforç per buscar i rellegir també les fonts de documentació històrica.
I atenció, a banda d'això, encara hi afegeixo una cosa més, a l'hora de representar l'aportació femenina en l'espai públic, també cal tenir en compte certes especificitats i posar en valor la tasca quotidiana de les dones.
El menysteniment és també una qüestió política, d'un gran valor, no només simbòlic, sinó també molt, molt real. Aquesta activitat, que seria la de mantenir la vida quotidiana, és una activitat que, si fem i parlant en termes estrictament econòmics, suposa pràcticament el 50% del PIB, del Producte Interior Brut, i en canvi és una activitat que no està ni quantificada, majoritàriament invisibilitzada, però realment és el que d'alguna manera manté la vida i per tant és una activitat absolutament imprescindible per la continuïtat de l'espècie humana i per la continuïtat de les ciutats i pobles.
Són uns models d'intervencions també una mica diferents, no? Quan, per exemple, es parla dels safarejos, no? Els safarejos com un lloc en el qual s'intercanviaven sabers, on es compartien experiències, on es compartia també estratègies de supervivència al voltant de tot el que era el conjunt de les accions de la vida quotidiana en cada moment. No? El safareig no és només un escenari, diguem-ne, memorialístic perquè sigui un espai físic on passava una determinada activitat. De fet, no hi ha aquesta reflexió prèvia sobre la seva vàlua o sobre la seva importància en la història o en un moment determinat.
Clar, això és el que ens diu la Marta Selva, que és una manera de dir que la feina que fan les dones, que és com rentar la roba, canviar un bolquer, etc., no té importància per la societat i, per tant, perquè s'ha de recordar d'alguna manera, no?
Exacte. Sigui quin sigui l'espai, però Isabel Segura insisteix en la necessitat de fer un bon treball de memòria històrica.
Això és important també, allò, hi ha recuperació d'espais, de fet, i una mica també recordar què va passar per allà, qui va transitar, quines relacions tenien, quines experiències tenien. M'estic referint, per exemple, a fàbriques tèxtils. I recordar que el 80% de la mà d'obra de les fàbriques tèxtils a Barcelona i a Catalunya en general és mà d'obra femenina, i d'això se'n parla poc.
És evident que aquest se'n parla poc, que deia ara l'Isabel Segura, es podria aplicar a molts espais i a molts moments de la història de les dones. Esther Plana, nosaltres aquí la setmana que ve tornarem a explicar segur.
Nosaltres posarem dones a l'espai públic i a les zones també.
Exacte.
Les dones i els dies. A Catalunya Ràdio.